És un tabú, no serem mai ningú. La llum al fons del pou brilla més que una espurna.
I reflexa la llum de la lluna, que és el sol que de lluny et saluda.
Penedès Gama Extra, de dilluns a divendres a Ràdio Vilafranca amb Sílvia Delgado i Marc Paredes.
De fumar,
és dijous, 7 d'agost, i com cada setmana, el Lluc i el Pau Freixedes ens porten la secció Tal dia com avui. Ja sabeu que és aquest espai on revisem l'hemeroteca, revisem els esdeveniments del passat per vincular-ho amb qüestions que encara estan a l'ordre del dia i també per generar una miqueta de tertúlia. Per tant, molt bon dia, nois, una setmana més. Què tal, com esteu? Com va ja aquest inici del mes d'agost?
Molt bon dia. Doncs amb calor.
Calor. Bon dia, Marc. Un dia més acalorats.
Aquestes darreres setmanes hem parlat de memòria històrica democràtica. També vam parlar en la segona setmana de la calorada que va patir Vilafranca i també Catalunya l'any 1876. I la setmana passada vam tornar amb aquesta temàtica més històrica per comentar els 111 anys de la Primera Guerra Mundial. A veure, aquesta setmana, nois, què ens portareu? De què parlarem?
Mira, Marc, tal dia com demà, en aquest cas, farà un any de el retorn, diguem-ne, de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior desaparició entre els ciutadans que el van rebre davant de l'Arc de Triomf, no? En aquest cas no portem algo tan històric o algo tan ja comentat a diverses tertúlies, és algo més recent, és algo que tots recordarem on érem ara fa un any. Per tant, molta gent aquí pot opinar i pot saber exactament com es va viure aquell dia.
Va ser un 8 d'agost del 2024.
Sí.
A veure, nois, què recordeu d'aquella jornada? Com us veu despertar aquell dia? Si no recordo malament, tu, Pau, vas anar a Barcelona. Va ser una jornada que realment, doncs, a nivell televisiu es va convertir en tot un espectacle de primer ordre, en el sentit que va ser fins i tot un espectacle de màgia, perquè sí, el que va passar va ser realment extraordinari.
Escapisme total.
Escapisme correcte. Feia dies que ja s'anunciava aquest retorn, aquest possible retorn de Carles Puigdemont. Ens hem de situar, no? Posem una mica de context. Veníem d'unes eleccions al Parlament de Catalunya. Aquell dia era el dia en què es constituïa el Parlament.
Bé, concretament
era
aquell dia...
O la investidura, correcte.
Sí, aquell dia van investir a l'actual president, el president Illa, i Puigdemont havia promès en campanya electoral que ell tornaria el dia del ple d'investidura.
I tant... que seria el ple.
Sí.
Seria el ple dins del Parlament, dins del parc de la Ciutadella, molt bé.
Tant si ell era el candidat a la presidència com si no. I, bueno, ara podrem entrar en debat en si va ser una promesa complerta o no.
Bé, sí, com bé has dit, jo hi era. Jo recordo que vaig anar a acomiadar a un amic i amb un altre molt bon amic vam aprofitar i vam dirigir-nos a Arc de Triomf. I va ser, durant tot el dia, va ser com un ambient bastant desconcertant, perquè no se sabia el que passaria i sobretot es van, considero, i des de la meva opinió personal, es van posar unes expectatives que al final... doncs no es van complir les expectatives concretes. I després podem parlar de la pretensió genuïna que hi havia darrere d'aquelles accions. Jo no diria retorn, sinó diria més, al final va ser una
certa... Vist i no vist.
Una aparició.
Sí, aparició,
correcte. I una de posterior desaparició.
Clar, vosaltres, quan es va anunciar, de fet, Carles Puigdemont, és això que deies, no, Lluc? Ja va anunciar que vindria, d'alguna manera, amb aquesta sessió d'investidura. Us veu generar unes expectatives o què en veu pensar? Perquè, clar, vull dir, la llei d'amnistia encara no estava 100% tramitada, no? En aquest cas, per Carles Puigdemont. No sé, què n'esperàveu d'aquella jornada i finalment què va acabar passant, no?
Era un dia que generava molta expectativa a tota la població, tant als més simpatitzants de Carles Puigdemont com a la resta. Recordo que es va, bueno, des del moment en què es va anunciar el ple, uns quants dies abans, doncs ja personalment ja m'imaginava una mica com seria aquell moment. concretament jo estava de vacances a Portugal i recordo, enmig de tot el rebombori d'unes vacances, de la desconnexió, de també desconnectar bastant de l'actualitat, vaig voler llevar-me aquell dia, que recordo que això va ser, diria, a les 9 del matí.
Més o menys.
Era molt d'hora.
A Portugal és una hora menys. Jo recordo la nit abans anar a dormir tard, perquè és evident, perquè estàs de vacances, no? Portes uns horaris desquadrats, i posar-me l'alarma per a les 8 en punt, poder tenir preparada el 3CAT i mirar què passaria exactament amb Puigdemont. No, el que va acabar passant d'aquesta simple aparició no m'ho hagués imaginat mai, però sí que tampoc em podia imaginar exactament res concret.
Tu, Pau?
No, jo considero que va ser bastant... ningú s'esperava el que acabaria passant en aquell matí. Jo, quan recordo que van anunciar l'operació Gàbia, al principi jo crec que això és una mesura totalment desproporcionada. Quan s'aplica una mesura d'aquestes, s'ha de fer un test de proporcionalitat, i allà crec que el test de proporcionalitat tenia una motivació ideològica impressionant, perquè el que estaves col·lapsant les sortides de Barcelona, i al final el fet que així tot...
De Barcelona i després de Catalunya.
Exactament, i que tot i així el president Puigdemont pogués escapar, va ser, a part d'un descrèdit pel que fa a l'ús d'aquesta operació Gàbia, un descrèdit a l'eventual ús d'una operació Gàbia en una situació més seriosa, que hauria passat. Va ser bastant greu que... Les dues coses, tant per una banda com per l'altra, i la valoració per part de la població de tots els sectors polítics va ser molt crítica, i crec que va estar molt encertada la valoració crítica, diguem-ne.
Despleguem una mica el mapa virtual, el mapa mental. Per qui no sàpiga, Arc de Triomf queda a escassos metres del Parc de la Ciutadella, que és on hi ha el Parlament de Catalunya. En aquell moment, tu, Pau, que hi eres, és sí. a dir... els moments previs a l'aparició, perquè realment ni els mitjans de comunicació s'ho esperaven. No. Carles Puigdemont va aparèixer per un carrer paral·lel, sí. no? al d'Arc de Triomf. Què es vivia, no? Perquè han sorgit moltes hipòtesis, moltes especulacions al respecte. Fonts properes de Junts van confirmar que hi havia molts escenaris previstos i que ho tenien tot preparat per qualsevol cosa que pogués passar. Fins i tot tenien un pla previst per si baixaven, no? amb paracaigudes des de dalt de l'Arc de Triomf, policies per efectuar aquesta detenció, una detenció que no va acabar esdevenint. Els moments previs, que nosaltres vèiem el que vèiem a través de les càmeres, sí, però tu que hi eres allà, és a dir, què respirava, què es comentava, no?, a peu de carrer?
Molt de tensió. Més enllà de totes aquestes explicacions anecdòtiques a posteriori de tots aquests plans B, de si...
Que si el barret de palla, que si ara,
exacte.
No?
Jo recordo que estava en un bar comprant esmorzar i el president Puigdemont va aparèixer abans de les 9.
Cert.
De cop i volta va haver-hi tot de càmeres que van enfocar a tota la plana major del partit i del govern. Llavors el president Puigdemont es va aproximar a l'escenari, va fer un parlament molt curt, molt, molt curt, i va marxar.
O sigui, aquell era el moment en què el podrien detenir, no?, realment. Que
exactament.
Va ser, que va ser sí, dos, sí. tres minuts que va estar a la vista de tothom.
Sí, i després va desaparèixer.
I després va desaparèixer.
Sí, sí, uns 6 o 7 minuts diria que va durar. I el Pau des d'allà mateix, molts de nosaltres des de la televisió, recordem que va baixar de l'escenari en aquell mateix moment tota la plana major de Junts va fer com una desfilada en direcció al Parlament. Recordo Laura Borràs, Artur Mas...
Josep Rull.
I en aquell moment crec que ningú ens pensava, ostres, si no el veiem ell concretament vol dir que haurà marxat. Simplement pensàvem, estarà per darrere, no?
Estarà per darrere, no?
I fins que no van passar uns 2-3 minuts, personalment no vaig pensar, ostres, potser realment no hi és. I al cap de més minuts sí que va ser la pròpia TV3 que va dir, no sabem, no, desconeixem on es troba ara mateix Carles Puigdemont, i els propis Mossos ho van constatar més tard.
Llavors va ser quan es va aplicar aquesta... Primer, l'operació Gàbia... restringida, crec que a Barcelona, i després es va ampliar, no, a arreu de l'Estat. Una operació gàbia que no va funcionar, no. Perquè, segons ha confirmat el mateix Carles Puigdemont, va poder marxar sense problemes. Anava acompanyat, si no recordo malament, del Jordi Turull, que no anava en aquella marxa en direcció al Parlament quan va desaparèixer, perquè crec que el va acompanyar al cotxe, però qui conduïa el cotxe era una dona, una senyora, sí, que fins i tot va confirmar que tampoc no anava amb una pressa excessiva, que es va parar amb els semàfors, vull dir que tampoc no és que hi hagués una pressa, no, per desaparèixer, però realment Carles Puigdemont va aconseguir fugir. I el mil que més em sota és que cap càmera el va poder filmar entrant al cotxe. Cert. Ni res.
No.
Ni res.
No. Sí. Bé, no, el que jo anava a dir, que el que van fer tot durant aquell matí les càmeres va ser seguir tota l'estona, perquè hi havia tota una multitud que es anava desplaçant amunt i avall seguint l'advocat de Puigdemont, mm-hmm, que és Gonzalo Boye, que estava tota l'estona amb el telèfon, i un seguit de càmeres amb una multitud els anàvem seguint fins que van entrar en un cotxe i van marxar. També cal recordar que hi havia una contramanifestació també als voltants del parc de la Ciutadella, just davant del parc de la Ciutadella. I un altre tema del qual podríem parlar ara és que durant al llarg del matí el debat que hi havia entre els assistents a aquest acte era la funcionalitat i la utilitat, sí, d'aquesta aparició.
Sí, sí, dins dels propis simpatitzants de Puigdemont es preguntava si realment calia arriscar-se a tornar amb el clar risc de ser detingut, perquè l'amnistia a Carles Puigdemont actualment no se li ha aplicat i fa un any encara menys.
Clar, i a més, Carles Puigdemont, que va arribar el dia abans, no? Va confirmar que se'n va anar a sopar a casa de Jordi, sí, Turull, vull dir que no va aparèixer el mateix dia, sí, sí, sinó que ja hi era el dia abans, un dia com avui, de fet, de fa un any, no? A la, sí, ciutat de Barcelona i a Catalunya. Un trajecte que va fer en cotxe, sí, va poder esquivar els controls, fins i tot, va esquivar l'atenció de les càmeres.
De fet...
I de la policia.
Clar, el cotxe de Carles Puigdemont de Waterloo, a la policia, bueno, les forces de seguretat espanyoles el tenen controlat. I es diu, bueno, això ho recull un llibre de Maika Navarro, uh-huh, que van amb aquest cotxe fins al Carrefour on acostuma anar, fins al centre comercial on acostuma anar. Va entrar sota el pàrquing d'aquest centre i allà va fer un intercanvi, va pujar a un altre cotxe i va marxar direcció Catalunya. I el cotxe, que en teoria... anava ell, que és el que la policia espanyola té controlada, va tornar a la Casa de la República i va ser en aquell moment on, teòricament, Carles Puigdemont va aconseguir enredar, distreure, uh-huh, a lo que és la intel·ligència espanyola. Imagina't que el que ja havia fet, sí, a l'1 d'octubre,
exacte,
a sota un túnel,
sí, sí,
ho va tornar a fer. O sigui, en escapisme no podem negar que és molt bo.
No, i és el, sí, segon, sí, intercanvi que posa en entredit tot el tema de la intel·ligència espanyola, que al final també pot encendre veus crítiques, i és fins a quin punt és destacable o fins a quin punt pot posar en descrèdit la intel·ligència espanyola que es faci... Que el president Puigdemont, que és una de les persones més buscades per aquesta animadversió política, pugui escapar-se fàcilment fent un mer intercanvi o sota un túnel o dins d'un pàrquing del Carrefour.
Aleshores, la tornada, no? La tornada, me recordo que tot el matí vam estar pendent si realment faria acte de presència o no dins del Parlament. Sí. No se'n desconeixien. No, és que, de fet, no teníem informació i no va ser fins al vespre, no? Quan el mateix advocat sí que va comparèixer, o fonts properes a Puigdemont, no? Van dir que, sí, ja era de nou a Waterloo.
Aquell mateix vespre va retransmetre un missatge per xarxes socials,
mm-hmm,
no
per Twitter,
sé, jo mateix no sé si va ser, si era gravat prèviament o si va ser d'aquella mateixa tarda, dient que ja estava de nou a Waterloo, es veia el jardí de la casa on viu de fons. I bé, aquí podem ara parlar del debat que va suscitar tot això, tant del que hi havia abans, sobre si valia la pena aparèixer a Catalunya amb el risc de ser detingut o no, com el que va sorgir després de quin era l'objectiu que buscava amb aquesta aparició I si, i si això va generar simpaties o va alimentar narratives contràries com, com el respecte a potser a la investidura d'Illa o si es tractava d'una provocació. No sé, si va ser més algo simbòlic o va tenir efectivitat.
Com us ho preneu vosaltres?
Bé, jo el que poder la meva opinió és esbiaixada o no, però crec que ha sigut el darrer acte que, en el que l'independentisme s'ha sentit interpel·lat així de forma majoritària. Perquè, bé, bueno, ara veiem, òbviament, que hi ha un independentisme superdesorganitzat, sí. Que no sap ben bé com pot afrontar aquesta època o aquesta legislatura del govern socialista.
I aquí hi ha tots els partits independentistes van unir esforços per última vegada, no podríem dir-ho així, sí. Perquè tothom s'hi va sumar a la concentració.
Exactament.
Per rebre el president Puigdemont.
Sí, tots el van anar a rebre.
La CUP i Esquerra. I entitats independentistes.
Sí, les sensacions prèvies a l'aparició eren de suport a aquesta rebuda, amb més o menys intensitat, però suport tant Esquerra com la CUP van transmetre el seu suport. On va canviar el discurs va ser a partir de que es veiés...
L'estratègia no que hi havia darrere.
Això, a partir de la desaparició, al veure que tornava a Bèlgica, això, Esquerra, per exemple, ho va considerar com algo més innecessari, diguem-ne. La CUP es va limitar a no comentar-ho gaire en profunditat, i aquí és on van tornar, un altre cop, les discrepàncies entre partits independentistes.
Exacte. Que, bueno, jo faria un apunt, ara mateix tots aquests partits independentistes es troben en fase de reorganització tant orgànica com no orgànica. La CUP fa dos o tres mesos, no, fa dos mesos, va fer una organització interna del partit, va canviar el logotip,
correcte.
van fer ús de càrrecs polítics que fins aleshores no havien utilitzat. I crec que tots els partits, tant Junts com Esquerra, que són la resta de partits independentistes, és la via en la que haurien de tirar, que és fer un repensament, perquè ara mateix hi ha bastanta inacció.
Sí, 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 també és cert que bueno, tant el desgast que han patit aquests partits després dels episodis del 2017, etcètera, i el pes que ha guanyat en els últims anys arran de la tensió geopolítica i altres fenòmens socials han fet que aquest tema potser més de la forma en què Catalunya ha d'estar representada, si independència o no, més o menys autonomia, hagi perdut pes, però això no significa que puguin sorgir altres corrents o que puguin sorgir altres temps on tornin a reviure aquest tema. És algo canviant, inclús pot ser considerat com algo cíclic.
Mm-hmm. Sí. Encarem els últims minuts de la secció parlant sobre una qüestió que s'ha anat comentant, però estaria bé aprofundir, que és, no?, aquesta llei d'amnistia, no?, aquest entramat que amaga la llei d'amnistia. A veure, Pau, tu que estudies dret, potser ens pots il·luminar més, no?, al respecte. Sí. És a dir, és una llei amb molts matisos, que no afecta a tothom per igual. Per exemple, en el cas de Carles Puigdemont, realment creus que s'acabarà aplicant? Anirà per llarg?
A veure, jo tinc una opinió primer de tot personal, i és que, malauradament, ara mateix la llei d'amnistia és... El darrer bastió que queda, que interpel·la l'independentisme de forma general. És a dir, és amb l'únic que l'independentisme ara mateix està...
Unit.
És l'únic fil d'unió, no?, que hi ha.
Sí, i és bastant... és penós. I pel que fa a la llei d'amnistia en si, el Tribunal Constitucional va declarar-ne la constitucionalitat fa dos mesos.
Més o menys, sí.
I el que està... Això era una notícia que s'esperava, perquè hem de recordar que el Tribunal Suprem ha decidit no aplicar la llei d'amnistia amb criteri, doncs, fonamentat, diguem-ne, i agafat amb pinces, a certs representants polítics. Llavors, això té unes conseqüències pràctiques previsibles? No, perquè el Tribunal Suprem és el màxim ordre dins del poder judicial i el Tribunal Constitucional no es troba dins del poder judicial. i no hi ha cap mesura coercitiva que el Tribunal Suprem, que el Tribunal Constitucional pugui aplicar en relació als magistrats del Suprem. Aleshores, a partir d'ara, el futur és incert. El Tribunal Suprem ha enviat qüestions prejudicials, ha enviat una qüestió prejudicial al Tribunal Superior al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el TJUE, que el president del TJUE espera resoldre aquesta qüestió a finals d'any.
Però a
finals d'any. Però igualment el futur és incert, és a dir, el Tribunal Suprem pot decidir el que farà o el que no farà i no hi ha òrgan superior al Tribunal Suprem.
O sigui, tornar a casa por Navidad Puigdemont, sí o no?
Jo crec que no. Que no.
Complicat, complicat. Al final, la judicatura espanyola té molts mecanismes o els pot inclús forçar per... Tots, és evident que no els hi fa pas il·lusió que el president Puigdemont torni amnistiat aquí. Per tant, no tenim cap dubte que utilitzarà tots els mecanismes que tinguin, com ja ho ha fet, per evitar-ho. Però, bueno, mai se sap. Estem a agost, podrien passar moltes coses d'ara al Nadal.
Estarem pendents, nois. Se'ns acaba el temps. Gràcies d'anar una setmana més per acostar-nos a aquesta actualitat a través d'esdeveniments del passat. Ens retrobem la setmana vinent amb més coses, amb més qüestions, també més estona de debat, i us anem també, com sempre, des de casa o des d'allà on ens estigueu escoltant, doncs aprofundir en aquestes reflexions que cada setmana ens porten al Pau Freixedes i a Lluc Vendrell. Moltes gràcies, nois, i ens veiem ja la setmana vinent, encara en la segona quinzena d'aquest mes d'agost.
Moltes gràcies.
Fins la propera.
Gràcies, fins aviat.
No serem mai ningú, la llum al fons del pou brilla més que un espú.
Penedès Gama Extra.
Són 11:15 del matí.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia, us oferim un nou repàs a la informació comarcal dins del Penedès Gamma Extra i us comentem, entre altres aspectes, que la Fundació Emprius adquireix el mas de Cal Cisteller a Font Rubí per tirar-hi endavant l'Ateneu Rural del Penedès. Després d'anys de treball, suport mutu i del denominat Tornallom, el sistema de treball comunitari en un entorn rural, la Fundació Emprius ha decidit comprar col·lectivament el mas de Cal Cisteller. Pròximament, però, la Fundació firmarà una cessió d'ús vitalícia a la cooperativa d'enxarxament rural El Cistell. La cessió anirà lligada al manteniment de l'ús de l'espai com a Ateneu Rural, obert a enfortir el teixit social de Font-rubí i del Penedès. Des de la xarxa de masies han volgut obtenir aquest espai, per exemple, per generar un punt de trobada que els permeti compartir entre ells inquietuds, nous projectes, així com també per millorar-ne l'espai mitjançant la recuperació de camps d'oliveres i vinyes abandonades, generant autonomia econòmica i alimentària. Per ells és vital disposar d'un espai de trobada com aquest que els permeti estar a disposició de tothom. En total, més de 150 persones i 50 entitats han donat suport a l'impuls de l'Ateneu Rural amb aportacions de fins a més de 31.000 euros. D'altra banda, Torrelles de Foix destinarà el pressupost participatiu a una zona verda amb taules de pícnic. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Torrelles ha acordat destinar 15.000 euros assignats en el procés de pressupostos participatius a la segona proposta més votada, que va ser la creació d'una zona verda que compti amb taules de pícnic i de tenis taula. La primera opció escollida per als veïns i veïnes era posar en marxa un servei d'autobús entre Plana de les Torres i el nucli urbà, però superava amb escreix la partida prevista, ja que el pressupost per una connexió amb dues expedicions d'anada i dues de tornada se situava per sobre dels 100.000 euros. Segons una nota de premsa de l'Ajuntament, el govern municipal considera que la creació d'un nou espai lúdic i d'esbarjo per famílies s'ajusta a les competències i capacitat del procés participatiu i pot beneficiar un nombre elevat de persones alhora que aportar millores al municipi i a la vida comunitària. I la Fundació PINAE ha anunciat l'ampliació del període d'inscripcions per participar en les beques d'excel·lència i qualitat social, que ara es poden demanar fins al dia 28 de setembre. Aquesta ampliació té com a objectiu donar cabuda als estudiants que es matricularan a la universitat durant el mes de setembre. El programa de beques d'excel·lència i qualitat social està destinat a joves de la Vegueria Penedès amb un bon rendiment acadèmic i una situació econòmica limitada, amb la voluntat de garantir la igualtat d'oportunitats i afavorir l'accés a l'educació superior. L'atorgament d'aquestes beques té per objectiu premiar aquelles persones que són capaces d'assolir l'excel·lència en el seu expedient acadèmic, però sobretot garantir que cap estudiant amb talent i motivació es quedi sense estudiar per motius econòmics o socials. I ja estan a punt els espais d'ombra dels centres educatius de Sant Sadurní d'Anoia. Els centres educatius de titularitat municipal, Jacint Verdaguer, La Pau, l'Espurna i la Filoxereta, estaran ara en el curs que ve els espais d'ombra creats per alleugerir els efectes de la calor que cada any arriba el més aviat. El projecte impulsat pel Servei d'Educació i Urbanisme de l'Ajuntament de Sant Sadurní té per objectiu dotar d'espais d'ombra els centres escolars i escoles bressol municipals. L'embalat dels espais està pensat per protegir els infants durant els mesos calorosos i assolellats i reduir la temperatura al màxim. El pressupost per les quatre escoles, amb un total de 700 metres quadrats, ha estat d'uns 56.000 euros i les superfícies d'ombra que s'han generat van dels 20 als 80 metres quadrats per vela.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius. Ràdio Vilafranca.
Penedès Gamma Extra, amb Sílvia Delgado i Marc Paredes.
I arribarem al punt de les 11 del matí amb el Ferran Segura i la seva secció més cinèfila, La Butaca, on repassem les notícies del món del cinema. També comentem la cartellera tant de la sala Sasi i la del Kubrick i també doncs, totes aquestes novetats. Molt bon dia, Ferran. Com va això?
Bon dia, Marc. Molt bé. I tu?
Molt bé. Avui de què parlarem? Què ens portes?
Doncs mira, comencem les notícies cinematogràfiques de la setmana.
Som-hi.
Amb una polèmica majúscula. Oh. Aquests últims dies a la indústria del cinema hi ha hagut, com hem dit, una gran polèmica en relació amb el rodatge de la pel·lícula The Odyssey, que ja vam comentar fa un parell de setmanes. És aquesta pel·lícula del Christopher Nolan, del director anglès. Doncs resulta que el Christopher Nolan va escollir la ciutat de Dajla per rodar algunes de les escenes del film. Què passa? Aquesta ciutat és una ciutat ubicada al Sàhara Occidental i es tracta d'una ciutat ocupada actualment pel Regne del Marroc des d'allà fa anys. És a dir, que ha escollit per rodar un territori disputat entre dos estats...
En conflicte.
Exacte. Entre el Marroc i l'estat de reconeixement limitat de la República Saharaui. Clar, el fet és que Nolan ha decidit rodar aquí, a Dajla, trobant-se en una situació conflictiva i difícil pel territori i per la població autòctona. I això ha fet que diverses entitats pro-saharauis hagin protestat per aquest rodatge d'aquesta pel·lícula tan esperada. Per exemple, el Festival de Cinema Internacional del Sàhara, que també és conegut com el FI-Sàhara, ha llançat un comunicat assegurant que, si entenguessin totes les implicacions de filmar en un territori en què la població autòctona no pot fer les seves pròpies pel·lícules a causa de l'ocupació, Nolan i el seu equip s'horroritzarien. Això és el que han dit en aquest comunicat. Per tant, hi ha un gran conflicte ara mateix amb aquest rodatge, que fa poc parlàvem d'aquesta polèmica al respecte del tràiler que només podia veure en alguns cinemes.
És veritat, exacte.
I ara una altra polèmica en relació amb aquesta pel·lícula de Christopher Nolan. Això ha fet que el FI-Sàhara hagi publicat un manifest que es pot firmar a la web del festival per demanar a Christopher Nolan que primerament reconegui que no hauria d'haver gravat a Dajla, i també, en segon lloc, perquè el cineasta o bé no inclogui les imatges gravades en territori ocupat, o sigui, directament elimina tot el rodatge que s'ha fet en aquesta ciutat, o bé que obtingui el consentiment exprés del poble saharaui, perquè fins ara l'únic que ha obtingut és un consentiment de les autoritats marroquines, no pas de les del Sàhara Occidental.
De moment, Nolan no s'ha pronunciat?
Nolan no ha dit res de res, ni Nolan ni la productora, que és Universal. Però el que sí que podem dir és que la recollida de firmes està anant força bé, perquè han aconseguit més de 700 signatures de figures d'importància, tant del món del cinema com del món de la política. I fins i tot s'hi han sumat moltes persones implicades, bueno, de rellevància de la indústria cinematogràfica espanyola. Cineastes com ara el Rodrigo Sorogoyen, que havia fet Asbestas, per exemple, o la Itziar Boyain, també actors tan reconeguts com els germans Carlos i Javier Bardem, l'actor Javier Gutiérrez, Luis Tosar, Alberto San Juan, també actrius de la talla d'Aitana Sánchez Gijón, de la Melanie Olivares, Itziar Ituño, o fins i tot la Carolina Juste, que és la que va guanyar aquest any el Goya millor actriu principal per La infiltrada. O sigui que el cinema espanyol s'està sumant molt en contra d'aquest rodatge a Dajla.
De moment, grans noms del cinema espanyol. Ara ho comentam, perquè el director o la productora de The Odyssey han respost d'alguna manera aquestes reclamacions.
Sí.
Encara...
No, com dèiem, res de res.
No,
De moment, res de res. I suposo que estaran intentant gestionar aquestes polèmiques, perquè, clar, la pel·lícula ha de sortir d'aquí a un any, el 31 de juliol, i de moment només que hi ha polèmiques al respecte.
Tots són pals a les rodes.
De moment, sí.
Perfecte, doncs, continuarem pendents del que pugui anar sorgint en relació amb aquesta polèmica, perquè cada setmana que ve el Ferran ens porta una de nova entorn a aquest film. Què més ens portes avui, Ferran?
Doncs avui sembla que serà una secció de seguiment de pel·lícules que ja hem parlat abans, perquè te'n recordes allò que vam parlar ja fa 3 setmanes, diria, sobre la nova pel·lícula de James Bond, que ja estava confirmada, que els estudis d'Amazon volien reiniciar la saga, fer noves coses amb un nou actor i tot això. De l'actor encara no sabem res.
Això, aquest interrogant encara
no el tenim, mantenim l'interrogant, però sí que sabem que el director, com ja vam dir, seria el Denis Villeneuve, que és el cineasta que es va encarregar ja de Dune i Dune Part 2, i també teníem els preferits per 007, Jacob Elordi, Harris Dickinson, ja vam parlar en el seu moment. Doncs ara sabem que el guionista serà el que ja es va encarregar de crear i guionitzar una sèrie molt famosa i molt reconeguda de la BBC. A veure si et poso la música inicial de la sèrie, em saps dir de quina sèrie estic parlant, vale? Escolta-la una mica.
A veure, a mi em sona bastant i crec que tinc un nom, a veure si l'encerto, perquè ara m'ha costat a l'inici, però crec que amb una mica d'ajuda també ho podrem treure. Peaky Blinders?
Molt bé, molt bé. Sí, és la sèrie Peaky Blinders de la BBC, que va estar en antena durant 6 temporades, que va recollir molts premis a BAFTA i d'altres reconeixements. Doncs aquesta sèrie, que va sobre una família de mafiosos de Birmingham, que està protagonitzada per Cillian Murphy, que també va guanyar l'Oscar a millor actor per el seu paper a Oppenheimer. Doncs el seu creador i guionista, l'Steven Knight, serà l'encarregat d'escriure la nova aventura de l'espia més famós del cinema. Cal destacar que és una sèrie, la de Peaky Blinders, força violenta, on l'acció té un paper important i que, a més, com ja dèiem, la crítica l'ha reconegut en nombroses ocasions al llarg de les seves 6 temporades que van acabar ara fa 3 anys, el 2022. Doncs de Steven Knight també sabem que ha escrit 4 novel·les, que ha guionitzat altres sèries prou importants, com ara la sèrie Sí, protagonitzada per Jason Momoa a la plataforma Apple TV, i també La luz que no puedes ver, de Netflix. Així com a curiositat, també podem dir que Knight va ser co-creador del concurs televisiu ¿Quién quiere ser millonario?, que és aquell concurs tan famós, que ha tingut diverses versions arreu del món. Doncs ell també el va crear. I el cas és que ha estat un guionista amb experiència que a poc anem donant forma a l'equip d'aquesta futura pel·lícula de James Bond.
I tant.
Que segueix sent un misteri, però no en sabem més detalls.
No, toca diverses disciplines. Aquest concurs de ¿Quién quiere ser millonario?, atenció, perquè és bastant...
I ara James Bond.
I ara James Bond, molt bé. No l'he vist, no l'he vist. En sabem res més de la pel·lícula, Ferran?
No, perquè no tenim ni títol, ni tan sols data d'estrena. O sigui que haurem d'esperar més per saber-ne coses concretes, però bueno, la informació va venir amb comptagotes i anem sabent diverses cosetes.
I tu ens portaràs puntualment la informació.
Exacte. Molt bé.
We ready?
Esteu preparats? Això és el que ens pregunta el gran Tom Holland, ja vestit de Spider-Man i llest per tornar a la nova entrega de la saga. El que acabem d'escoltar, amb aquests trontollets d'aquestes portes i aquesta veu de l'actor anglès, és un vídeo que el mateix Tom Holland ha publicat a inicis d'aquesta setmana per anunciar que l'Home Aranya tornarà als cinemes el proper 31 de juliol del 2026, amb Spider-Man Brand New Day, la nova pel·lícula de la saga, que ja serà la quarta entrega en què Spider-Man és interpretat per Tom Holland. Està confirmat que hi apareixerà Mark Ruffalo en el paper de Hulk, és a dir, un dels coneguts com els Venjadors, així com l'actor Jon Bernthal, que també comparteix a producció a The Odyssey, precisament, que estava parlant fa un moment amb Tom Holland, i que aquí tornarà a interpretar el paper de The Punisher, el seu superheroi de Marvel.
Sabem alguna cosa més?
De moment, sabem que hi haurà una important novetat pel que fa al repartiment.
Què vol dir amb això?
Apareixerà un nou personatge, que encara no sabem ben bé qui serà aquest personatge, però que qui la interpretarà serà la Sadie Sink. No sé si saps qui és aquesta actriu, però si has vist Stranger Things, és l'actriu que fa de la Max, que és la noia pèl roja, que apareix a partir de la segona temporada, diria. Doncs aquesta actriu és bastant jove, és molt coneguda per aquest paper de Stranger Things, i és el que dèiem, està confirmadíssim que apareixerà la nova entrega, però no sabem quin paper farà.
Encara queden incògnites.
Encara queden incògnites.
Potser moltes coses s'acabaran esbrinant quan es publiqui la pel·lícula, no? O tot això s'avança?
Podria ser, perquè com és una actriu que desperta cert interès, potser es vol jugar amb aquest joc de que la gent vagi a veure la pel·lícula, a veure quin paper fa, però potser amb el tràiler ja ho tindrem clar, però bueno, perquè surti el tràiler potser queda 10 mesos, no ho sabem. Clar, queda un any
clar,
perquè surti la pel·lícula.
És molt aviat encara
per saber-ho.
Estarem atents.
Sí, i per altra banda, també, en relació amb l'argument, la productora del film, que es diu Amy Pascal, ha avançat que aquesta pel·lícula, el Peter Parker se centrarà a ser Spider-Man, és a dir, que estarà molt ficat a la seva part més de superheroi i més com professional, podríem dir, perquè deixarà de banda la seva part més personal, perquè, segons va dir la productora, ser Peter Parker serà massa difícil per ell. Això, qui hagi vist la pel·lícula anterior, no volem fer spoilers, però sabrà per què és, perquè li passen certes coses a nivell personal al personatge de l'Spider-Man que li poden fer sentir-se d'aquesta manera. Així que tindrà a veure amb tot això i haurem d'esperar fins al juliol de l'any que ve per saber què li passa a aquest Spider-Man de Tom Holland.
Molt bé, Ferran, doncs ara que ja estem una mica informats de l'actualitat cinematogràfica d'arreu, també, digue'ns ara què s'ha pogut veure aquesta setmana a la gran pantalla dels cinemes de Vilafranca.
Doncs aquests darrers dies, espero que molts dels nostres oients fessin cas a la recomanació de la setmana passada i anessin a veure Helio, al cinema Kubrick, on s'ha mantingut aquesta setmana sencera, ha estat dues setmanes, per tant, a la cartellera del Kubrick. I potser van sortir una mica tocats, que ens fessin cas, amb la llagrimeta potser, però satisfets, perquè ja vam dir que era una pel·lícula de les millors d'aquest any i potser de les millors de Pixar dels últims anys. I també, a part, hem pogut veure la gran estrena de Marvel d'aquest estiu, Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos.
Los cuatro haremos frente al peligro. Os protegeremos.
Tener familia es conectar con algo más importante que uno mismo. Lo afrontaremos juntos. En familia.
Ara, al tràiler, sentíem a Mr. Fantàstic i a la Dona Invisible, dos dels protagonistes dels Quatre Fantàstics. En aquesta ocasió, interpretats per una banda per Pedro Pascal, que com ja vam dir la setmana passada, és un dels actors que està més de moda en aquest moment en la indústria de Hollywood. Se'l coneix pels seus papers a The Mandalorian, a Joc de Trons, on feia de l'icònic Oberyn Martell, i també a The Last of Us, que és la sèrie de HBO Max. Entre altres produccions, i també, per altra banda, en el paper de la Dona Invisible, hi tenim la Vanessa Kirby, que ha participat en altres superproduccions, com poden ser Missió Impossible, a diverses pel·lícules d'aquesta saga cinematogràfica tan famosa de Tom Cruise, i també a la sèrie de Netflix The Crown, on feia de la germana de la reina Elisabet II. Aquests nous Quatre Fantàstics es completen amb Joseph Quinn, que fa de la torxa humana, que és un actor que va participar també a Stranger Things, i d'Ebon Moss Magbarag, que fa de La Cosa. Per tant, aquests són els Quatre Fantàstics nous d'aquest reinici, incorporats ja a l'univers cinematogràfic de Marvel.
I l'has pogut veure?
Sí.
I què t'ha semblat a veure?
La vaig anar a veure el dissabte, i en general m'ha agradat, d'acord? És una pel·lícula que com a film funciona bé, com a pel·lícula de superherois funciona bé. Per la banda de l'argument, és cert que té una història senzilla, però que és entretinguda.
Però Helio el topo, eh?
Helio, molt millor. Sí, de moment, de la setmana que aquí a la butaca, Helio és la millor.
Molt bé.
Ja farem un rànquing al final de tot,
sí,
potser.
Sí, estaria bé, sí.
I hi ha una cosa que m'agrada molt d'aquesta pel·lícula i és que no cau en una manera de fer molt típica de Marvel dels últims anys, que és que per entendre la pel·lícula que vas a veure t'has de mirar 10 pel·lícules abans i treure que hi hagi un grau universitari amb Marvel. O sigui,
necessites un tou de context. Exacte. Per poder entendre la pel·lícula.
O sigui, tu anaves a veure la d'Avengers Endgame, no sé si te'n recordes, que va sortir ja fa 6 anys, perquè la gent estava boja amb aquella pel·lícula, i o et miraves totes les pel·lícules anteriors d'Iron Man, Capitán América i totes, o no t'entenaves bé. Aquesta pel·lícula és una pel·lícula d'un argument més autònom en si mateix, que és el que té de bo els universos ben construïts, que tenen pel·lícules amb arguments que són autònoms i que s'entenen per si mateixos. I, per tant, el que dèiem, aquest fenomen tant d'haver-te de saber tota la història del món de Marvel per entrar a tota la pel·lícula, aquí, als Quatre Fantàstics, no passa. Sí que hi ha un moment concret en què la pel·lícula es fa referència a una futura interacció amb un altre personatge de l'univers de Marvel que no és precisament de la pel·lícula concreta, però això ja està bé perquè, al final, es tracta d'una pel·lícula que està dins de l'univers cinematogràfic de Marvel i el més lògic és que hi hagi aquesta consciència que tot no acaba en la mateixa pel·li, sinó que veurem personatges d'aquesta pel·lícula a futures produccions.
Sí, hi ha com un interrogant, no?, que dona a entendre que sí, això continuarà amb nous personatges.
Però això és perquè està confirmat que apareixeran els Quatre Fantàstics a la nova pel·lícula dels Venjadors. Va. O sigui que tot és una mica en aquesta estela, diguéssim.
La idea és continuar.
Exacte. Genial. Si sembla bé, faig una mica el resum de l'argument concret d'aquesta pel·li, sense gaire spoilers.
Això mateix, avisem, que el Ferran no fa spoilers, vull dir que no patiu.
Tot el que digui està al tràiler.
Exactament.
I ara ho fem més dos minuts de la pel·lícula.
Per això, tothom pot anar a gaudir de la pel·lícula.
Exacte, sí, sí.
Sense tenir un spoiler.
Doncs mira, els Quatre Fantàstics, per començar, són quatre astronautes que van viatjar a l'espai i van tornar amb superpoders. Des d'aleshores es transformen en una mena de protectors de Nova York, que són molt admirats per la gent, però quan comença la pel·lícula apareix la Silver Surfer, que és una de les antagonistes més típiques dels Quatre Fantàstics, i els hi diu que al seu món els hi queda, li queda molt poc de vida, perquè hi ha una mena de deïtat intergalàctica que es diu Galactus, que se'l menjarà. Llavors, davant d'això, els Quatre Fantàstics han de viatjar a l'univers per negociar i lluitar contra aquest devorador de mons, amb una complicació afegida, i és que la dona invisible està embarassada del Mister Fantàstic. O sigui que és una història entretinguda, que tindrà
les seves... atrapa,
perquè hi ha aquest afegit de la dona invisible que està en estat. Com pots veure, és un argument que no és res revolucionari, sinó que és una història típicament de superherois, però jo vaig anar al cinema amb els meus tiets, de fet, i la meva tieta em va dir que quan vam sortir, que havia estat una comicada.
Què vol dir això?
És a dir, una pel·li com molt de còmics. Una pel·li molt... una comicada, no? Una cosa molt de superherois. Però al final és que és el que és. O sigui, és una pel·lícula que és honesta amb si mateixa i per mi, com a relat de superherois, funciona molt bé, perquè al final és això. Hi ha moments intergalàctics, hi ha batalles, hi ha uns ideals per sobre de la pròpia persona, no? Tot això tan típic dels superherois. I en aquest cas crec que funciona bé, perquè a més té moments d'humor, té moments èpics, té moments de lluita, de volar, d'acció... està molt ben gravats també aquests moments d'acció, hi ha plans molt estètics, dinàmics. A mi em sembla que està bé. A més, cal dir que no és tan comicada, com dèiem, no? Perquè la personalitat dels personatges és un altre dels punts forts del film, perquè al llarg de la pel·lícula anem adonant-nos que tots els personatges són complexos, que tenen els seus punts forts i els seus punts dèbils, i realment, per la seva manera de ser, té molt de sentit que això de ser superherois els hagi vingut com a sobrevingut. O sigui, que està ben construït, tant els personatges com la història, com els moments d'acció, jo crec que està bé.
Tot i que no la poses en el top 1, exacte, de moment, la recomanes?
Sí, la recomano. Jo no sóc un gran fan de Marvel, ja ho he dit, o sigui, m'agrada aquestes pel·lícules, però no sóc un gran fan, i la
ets
vaig gaudir.
Ets
sóc més de Pixar? Sí, una mica sí. Però, per tant, la recomano, perquè és entretinguda, perquè compta amb un repartiment que està molt bé i perquè està ben construïda com a pel·lícula de superherois i no cal ser el mega fan de Marvel per gaudir-la. Llavors, en relació amb això, et volia dir que parléssim una mica del que són els universos cinematogràfics. Aclarim que un univers cinematogràfic no és el mateix que una saga. Una saga és una sèrie de pel·lícules que sempre tenen relativament els mateixos personatges i la mateixa història. Per exemple, El Senyor dels Anells. Doncs té part 1, part 2, part 3 i després El Hobbit. Val, però és només personatges sempre els mateixos o quasi sempre els mateixos. Els universos són com conjunts de pel·lícules o de sèries que van com interactuant entre ells i hi ha moltes pel·lícules i sèries que són autònomes i que no tenen personatges que no es barregen, però que estan com en el mateix món, com si fos el mateix planeta de pel·lícules. Això passa amb Marvel, per exemple, que estan cadascú en les seves pel·lícules, però de cop els Vengadors tots s'ajunten, no? Jo volia dir que, si creus que és positiu que hi hagi aquestes franquícies de pel·lícules tan grans, amb tanta expansió i tantes interrelacions entre elles, què et sembla?
Jo crec que sí, que pot donar un joc molt bon a l'hora d'interactuar amb els personatges i tenir diverses trames, però jo soc, si a mi em preguntes, et diré que sóc més de sagues, perquè a mi m'agrada més que hi hagi un relat amb els mateixos personatges i que hi hagi una continuïtat, perquè te la jugues a que si t'agrada molt la primera pel·lícula i després vols anar a veure la segona i tens unes expectatives molt altes, doncs potser no t'acabi agradant tant perquè han canviat no els personatges, el relat, per tant... Per això jo sóc més fidel i m'agraden més les sagues, però aquí cadascú...
Jo t'entenc en aquest sentit, crec que té sentit el que estàs dient, perquè al final ens podem perdre, com et deia abans amb Marvel, que has de treure un grau en l'univers per enterar-te bé de què està passant a les pel·lícules a vegades, però a mi em sembla que en part pot ser una bona manera d'adaptar grans originals, és a dir... De Marvel hi ha milers i milers i milers de còmics. Llavors, què passa? Que, bueno, de Marvel i també de DC. Llavors, al final, aquests còmics ja generaven de per si una mena d'univers literari, perquè hi havia còmics que ajuntaven diversos personatges, de cop el Spider-Man amb l'Iron Man, no sé, coses que ja passen a les pel·lícules. Llavors, crec que en el cas de Marvel està molt ben portat, perquè al final ja passaven al seu original, que eren aquests còmics dels que estem parlant. Però crec que hi ha altres moments en què l'univers és com forçat. O sigui, això va passar, per exemple, amb l'anomenat Dark Universe de l'Universal Studios. Van anunciar que farien un superunivers de monstres del cinema, amb Frankenstein, la mòmia i d'altres, i al final van trobar la primera pel·lícula, va anar tan malament que van haver de cancel·lar tot l'univers. Per tant, universos sí, però si hi ha una bona base per fer-los, no perquè sí.
Uh-huh. Ens queden 3 minutets. Com sempre, no podem acabar amb la part doncs, de comentar quines pel·lícules veurem aquests dies a la cartellera del Kubrick com de la sala Assassí. Si et sembla, comencem, com sempre, per la sala Assassí.
Sí. A l'Assassí veurem Les Irresponsables, que és una comèdia catalana de la directora Laura Manyà. En aquesta hi ha tres amigues que van a passar un cap de setmana a una casa molt luxosa, però sembla que cap de les tres vol anar-hi. Així que hauran de veure si el pla surt del grup, però el grup no surt del pla, eh? Això que diem a vegades.
I deixa'm puntualitzar, perquè aquest dissabte a les 6 de la tarda a la sala Assassí del Casal també hi haurà una retrospectiva, en aquest cas amb la projecció d'un documental antic de la Festa Major de Vilafranca, produït l'any 1991 en el marc del 325è aniversari de l'arribada de les relíquies de Sant Fèlix. És un acte gratuït. Per tant, tothom també, ja sabeu, podeu anar a veure aquest documental antic de la Festa Major.
Sí, de fet es farà a les 6 de la tarda, oi?
Sí.
I res, en poc més de 40 minuts es podrà descobrir la Festa Major de la nostra vila a través d'un documental de qualitat gravat ja fa quasi 30 anys. O sigui que gaudirem de la Festa Major potser amb un estil una mica més retro i retrospectiu de com era fa un temps.
I molt ràpidament al Kubrick, Ferran.
Sí, al Kubrick tindrem la pel·lícula de Los Tipos Malos 2, la segona part d'aquesta nova saga animada dels estudis de DreamWorks, que és la segona entrega de Los Tipos Malos, i en aquesta segona entrega els tipus malos han canviat, diuen que volen ser bons, ja no volen ser aquella banda d'animals delinqüents que vam conèixer a la primera part, però el que passa és que s'enfronten a una altra banda, que són les tipes males, per tant hauran de veure com ho resolen això. I res, per últim, dir que avui a 9:45 de la nit hi haurà l'última sessió del Cinema La Fresca a Cal Figuerot amb La Infiltrada.
Avui, dijous 7 d'agost, a 9:45 del vespre, hi haurà aquesta projecció de La Infiltrada, eh?
A Cal Figuerot.
L'has vist, la pel·lícula?
Doncs encara no, la tinc pendent, o sigui que potser avui em passo pel Cal Figuerot.
Uh-huh. Són pel·lícules que no són noves, vull dir que posen grans pel·lícules del cinema, no?
Sí, però bueno, que són dels últims temps, aquesta pel·lícula és d'aquest mateix any, per tant, també és actual.
I aquí veig també que aquest any, per exemple, també s'ha projectat el 47, eh? Són pel·lícules de renom.
Sí, bueno, sí, perquè són pel·lícules que van guanyar l'Òscar totes dues, tant La Infiltrada com el 47. És a poder veure el Kubrick, el 47.
Molt bé, Ferran, moltes gràcies una setmana més per acompanyar-nos aquí als estudis de Ràdio Vilafranca, el Penedès Gamma Extra. Ja sabeu, eh? Aquest cap de setmana i aquests dies podeu anar al Kubrick, a la sala Assassí i gaudir de totes les pel·lícules. També, Ferran, moltes gràcies per posar-nos al dia entorn a aquestes novetats que sempre són molt interessants. Ens escoltem la setmana vinent amb més cinema i amb més propostes cinematogràfiques i també notícies.
Fins dilluns que ve.
Que vagi bé, Ferran. Adéu-siau.
Ens veiem.
Penedès Gamma Extra.